d'acord que els clubs no poden sostenir la majoria de clubs, això té raó aquest senyor, que la majoria són les seccions femenines són deficitades, val. Els clubs no ho poden sostenir, però si hi ha la voluntat de fer prosperar la Lliga Femenina, l'única manera és injectar-hi diners perquè les jugadores puguin sentir-se ben pagades.
No, i queixar-se, que em sembla molt bé que es queixin, però després
el que trobo fora de lloc de la postura d'aquest senyor és els clubs el que haurien de fer és recolzar les seves jugadores i fer, d'alguna manera, front comú davant de l'única institució que pot ajudar-les, que és el Consell Superior d'Esports.
És normal que aquestes jugadores diguin que volen jugar, perquè escoltant aquest senyor qualsevol diu que no vol jugar al partit de demà, clar, vull dir, les mies quieren todas jugar, perquè si tu sents que el teu club no t'està donant el suport necessari, normal que diguis, jo demà jugo.
Sentint aquest senyor,
no anem bé.
Mare de Déu, no anem bé.
Però entenc la reflexió que feia...
Sí, el mateix perfil.
Estem veient que no entren patrocinadors i que, per tant, qui s'ha de mullar és les institucions governamentals.
Això està clar.
S'han de mullar.
Jo crec que la vaga no la van inventar així d'entrada. No van dir, mira, la temporada que ve, quan comenci la temporada farem vaga. Entenc que això és com l'últim recurs després d'unes peticions, d'unes reunions, d'unes trobades. Doncs és aquí on s'ha de fer la feina, perquè llavors, si no, sí que es produeixen notícies que tu pots considerar negatives o que perjudiquen el producte de la Lliga. Però fes la feina abans, que no acabin sortint, que no acabis deixant només aquesta sortida a les jugadores,
de fet,
a dir, doncs ens plantem.
Tu no creus que si, amb la victòria d'Espanya al Mundial, si l'impresentable de Rubiales no hagués fet el que va fer,
i fins i tot
això hauria generat molts més calés.
Tu has de poder rentabilitzar això.
A l'impresentable del Rubiales, jo crec que la selecció femenina li importa
tres papinos,
parlant malament. Si la Federació Espanyola també hagués tingut una actitud diferent, segurament la situació fora diferent ara mateix, però els clubs, jo entenc, el que haurien de fer els clubs, entenc jo, és recolzar a les seves jugadores en la situació actual que està
en aquesta lluita. Deixa'm dir una cosa. Sí, digues, perdona.
I que estem tots d'acord que els equips no poden posar-ho tot, però és donar-los suport i mirar a veure com a clubs que es pot aportar en aquesta cerca de solucions, no? No dir això de créixer a poc i ja us ho fareu i qui dia passa any empeny. Que és que a mi m'ha donat la sensació que era una mica el missatge que estava donant el vicepresident.
Aquí ha de sumar tothom, perquè si no és veritat que sí, com ella explicava, hi ha clubs que no són el Barça i el Madrid, però que si es van apujant els sous dels salaris femenins no podran mantenir la secció, o serà deficitària, o es plantejaran tancar-la, això anirà en retrocés del futbol femení.
Ella ha fet la sensació de dir... Les estem deixant que creixin, però que no facin massa soroll, perquè si no al final ens cansarem de deixar que creixin i tancarem la paradeta. Yeah. Bueno, doncs no és això, tu has de posar-te al seu costat i dir, creixem tots.
I anem a buscar solucions, anem a remar a favor.
I també els governs.
Evidentment, tots.
Que no s'omplin la boca després amb moltes coses i després que s'assumin també això. Deixa'm dir una cosa, que és una informació del cas Rubiales, Jennifer Hermoso, que avui és important, que és que la Fiscalia, un cop Jennifer Hermoso va denunciar a la Fiscalia per agressió sexual al petó no consentit de Rubiales, doncs la Fiscalia demanarà a la justícia d'Austràlia si el petó que Luis Rubiales li va fer forçat a Jennifer Hermoso seria delicte allà, al país, que és on es va celebrar la final del Mundial de Futbol. Segons expliquen fonts fiscals, per poder seguir amb el procediment judicial aquí a Espanya, cal que els fets siguin punibles a tots dos països.
Allà on s'ha comès.
Sí. Una vegada la víctima de la suposada agressió sexual, Jennifer Hermoso, ha denunciat els fets, li toca ara a la Fiscalia interposar una querella contra Luis Rubiales perquè el procediment pugui avançar. Ja us explicàvem ahir que aniria a l'Audiència Nacional, aquest procés. Però, clar, necessiten saber si a Austràlia també es pot castigar, no? per aquesta doble incriminació i que es persegueixin uns fets que s'han fet fora d'Espanya. D'entrada, la llei australiana recull el concepte de consentiment afirmatiu. És un concepte que recull la llei australiana. Consentiment afirmatiu, que suposa el consentiment clar de les dues parts per poder mantenir qualsevol tipus de relació sexual. És a dir, que ha d'haver-hi un consentiment clar de les dues parts. Això és el concepte consentiment afirmatiu que apareix a la llei australiana. Bé, esperem que doni resposta a Austràlia a la Fiscalia Espanyola i que pugui engegar aquest procediment contra Luis Rubiales després de la denúncia de Jennifer Hermoso. A veure com acaba aquest cas. A veure com acaba aquest cas. Avui no vindrà el Bermúdez?
Hombre, per què no?
Oh. Hòstia,
per què passa?
Perquè... No funciona res amb aquesta
sèrie. No va res. No van els llums.
No ve el Bermúdez.
No, avui no vindrà, el Bermúdez perquè aquesta setmana no podia venir per motius personals. Però m'ha dit que dijous que ve, com un clau aquí, dijous que ve. De fet, dijous que ve ja està preparant l'1-1 del debut del Barça a la Champions.
Ah, clar, serà el dia
abans. No.
Ah, diguéssim que ara falta una altra setmana.
Ah, no, clar, dijous que ve no. Dijous que ve,
o sigui, la setmana que ve tampoc vindrà?
Sí, dijous que ve vindrà, però no. Però està preparant l'1-1 del següent dijous. Del
doncs que prepari unes pastes per disculpar-se per haver vingut.
Del Barça Anvers, ja li direm. Abans de deixar-vos marxar, escolta, fem només la prèvia de l'Espanyol, que clar, la segona divisió no s'atura demà. Demà a les 9 de la nit, divendres a les 9 de la nit, al Ciutat de València, partidàs, que podria ser de primera, però és de segona, Quim, Llevant Espanyol.
Sí, partida amb carrer de primera, com dius, entre dos candidats a l'ascens i que pot situar l'Espanyol provisionalment líder de la segona divisió perquè si guanya sumarà 13 punts i superarà els 12 del Saragossa que ha de jugar diumenge al camp del Cartagena. Després d'haver jugat amb Albacete, Racing, Mirandés i Amorebieta, es pot considerar que el Llevant és el primer test de nivell per l'Espanyol aquesta temporada, però l'entrenador Luis García en treu ferro.
El fútbol está lleno de tópicos, de que mañana es pues bueno, un poco la prueba de, o la piedra de toque, a ver cómo estamos, a ver qué nivel tenemos y qué pasa si mañana ganamos, que vamos a conseguir el ascenso, mañana perdemos y no lo vamos a conseguir, iremos al campo de un equipo que a lo mejor va colista y diremos que allí es donde se fraguan los ascensos. Lo que sí tengo claro es que mañana va a ser un partido bonito, un partido difícil, es un grandísimo equipo el Levante con un entrenador excepcional. El ascenso o el objetivo se consigue en todos los partidos.
L'entrenador estudià de l'Espanyol també ha parlat de l'equilibri entre defensa i atac i en què ha de millorar el seu equip.
La gran parte de los equipos que consiguen los ascensos reciben pocos, pero también es muy muy importante hacer muchos para conseguir el ascenso. Está claro que esa solidez defensiva creo que poco a poco la vamos consiguiendo. Llevamos 4 partidos, hemos conseguido mantener 2 la puerta cero, con lo cual eso es positivo. Tenemos que seguir creciendo en ese ámbito, no cabe duda, pero todavía tenemos que generar más a nivel ofensivo, ser más goleadores, ser más determinantes en área rival, porque creo que tenemos las armas para poder serlo.
Luis García té 4 baixes pel partit de demà, Cady Barry i Martin Braithwaite, que per cert han jugat tots dos amb les seves respectives seleccions aquesta nit, i Brian Olivan i Keita Valdé, que estan lesionats. Sergi Gómez és dubte, però el tècnic asturià ha dit que és optimista respecte a la seva participació. El Llevant és 6è amb 8 punts, 2 menys que l'Espanyol, i el seu entrenador, que és Javi Calleja, té 6 baixes. Pablo Martínez, Ivan Romero, Algovia, Postigo i Robert Ibáñez estan lesionats, i Kotxorashvili està amb la seva selecció de Georgia, que ha de jugar precisament contra Espanya.
Demà contra Espanya, xuca, aquest jugador del Llevant. Clar, el virus FIFA afecta alguns equips de segona divisió que tenen alguns internacionals, però no s'atura la Lliga. Demà, a RAC+1, a l'aplicació i per internet, aquest Llevant Espanyol a partir de 8:15 del vespre. A RAC1 mantindrem la programació habitual i el Tu Diràs començarà a 10:15 i connectarem a l'inici del Tu Diràs i al tram final del partit, connectarem amb RAC+1 per viure el desenllaç d'aquest Llevant Espanyol. Ho deixarem aquí. Moltes gràcies per venir.
Bona nit.
Us heu passat bé? Heu estat bé? Heu estat còmode? Sí,
home,
sí, inicia la temporada.
Que passem després d'escoltar a 3 cracs. Ja, què podíem fer?
Pedemonte, Bosch i Del Río.
Que sentit petit, sembla? Molt petit.
Molt petit. Estic així. Que sapigueu que seguirem fent el gran concurs del Tu Diràs.
Ai, gràcies.
Sí, l'últim dijous de cada mes farem el gran concurs del Tu Diràs.
No es veu, però Poquí està ballant d'alegria.
Està il·lusionadíssim. Sí. Poquí. I farem alguna cosa, innovarem amb l'Edu de Batlle i el Xavi Puig, innovarem en alguna cosa del concurs.
Vindrà gent?
Últim dijous de cada mes, sí, obrirem les portes del Tu Diràs.
Quina alegria.
Si algú es vol apuntar ja, mira, tudiras@raco.net. Si algú es vol apuntar...
És difícil innovar després dels espàrrecs amb qui era? Amb vi o...
Amb calimotxos.
Amb calimotxos,
exacte.
Tremendo. Si algú es vol apuntar, obrim portes pel públic dijous 28 de setembre. Dijous
us demano que cantin la cançó del David del Nomo.
Aquesta, que la posarem segur, sí. Mira, el dia abans del Barça-Sevilla, dijous 28 de setembre, si no canvia l'horari, farem el gran concurs del Tu Diràs i portarem públic aquí a l'estudi. I dijous que ve vindrà el Bermúdez, així que us espero dijous. Gràcies.
Au, bona nit.
Bueno, a l'Anaïs li desitgem bones vacances, no?
Gràcies.
Que
gràcies. Sí.
Dijous que ve, no? Dijous que ve t'ho perdràs.
Sí, m'ho perdré aquest i els 3 següents.
Però estaràs millor. Estàs molt greu.
Però tornaré,
Bones vacances,
amenaço
Anaïs.
Amb tornar.
Una abraçada. Adéu, bona nit. Ara tornem.
RAC 1. RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC 1, tots som 1. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive, she's a tear in my heart.
20 minuts i la una, deixeu-me anar un moment cap al Mundial de Bàsquet. Enviat especial de RAC1 a les Filipines, Dani Aguilar. Hola, bona nit aquí a Barcelona. Bon dia per tu a Manila.
Hola, Aleix Pariser, bon dia. Sempre que et saludo, per tu és negra nit, per mi ja veig ara com surt la llum aquí a la finestra de l'hotel.
Molt bé, gràcies per ser-hi en directe, tot i que siguin pràcticament les 6 del matí, no? Començant el dia aquí a Manila. Tot a punt i per tant. Les semis de demà?
Tot a punt, poques hores, de fet, perquè arrenquin aquestes semifinals al Moa Arena, recordem, 3:15 al Canadà, de Jordi Fernández. Contra Sèrbia és el plat gros, és el plat fort, aquest Canadà que juga les primeres semifinals de la seva història, també per un tècnic català, contra Sèrbia, que ja està més acostumada. 3 semifinals en els últims 4 mundials, Xai contra Bogdanovic, i serà un partit xulo, segur, Aleix, perquè estem parlant de dos dels atacs de més punts, de més anotació de tot el campionat, més de 130 punts per 100 possessions entre tots dos, per tant, realment té pinta de ser una semifinal molt xula, la que viurem, i que per nostre, tant de bo que caigui del bàndol del Canadà per al tècnic de Badalona.
I l'altre és als Estats Units contra Alemanya.
Exacte, quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda, aquest sense tant cartell, per què? Doncs perquè tothom dona per favorit, evidentment, als Estats Units. Alemanya, recordem, es va classificar contra Letònia, ajustat, en un partit molt ajustat, però vaja, diguem-ne que és el premi de consolació perquè Estats Units a priori ho té tot de cara per accedir a aquest... per veure qui és el rival, sí, Canadà o Sèrbia.
Doncs això tindrem demà, aquest menú de luxe, matí aquí a Catalunya, la primera semi, Canadà-Sèrbia, migdia, la segona, aquest Alemanya-Estats Units. Anem a sentir què han dit els protagonistes. Sobretot ens centrarem en aquesta semifinal que té un representant català com és el tècnic del Canadà, Jordi Fernández.
Sí, mira, de fet, en aquest sentit, són declaracions interessants perquè les que hem pogut recollir al micròfon de RAC1 al Ninoi Aquino Stadium ahir, que és el centre d'operacions, que és el centre d'entrenaments tant del Canadà com de Sèrbia a la prèvia d'aquesta semifinal. Un primer document als fons de RAC1 des Vetislav Pesic, del seleccionador serbi, ex-tècnic del Barça, molt interessant. Fixa't com descriu el Canadà.
Esto es un equipo con mucha atlética, mucha física, NBA basketball, other size team, small ball basketball. Para mí hasta ahora es mejor equipo en este torneo.
És el millor equip del torneig, que no és poc. Doncs clar, hem agafat el Jordi Fernández, sempre ens atén amb molta amabilitat a RAC1, i li hem dit, Jordi, ha dit això Pesic, què n'has de dir?
Bueno, és la seva opinió i evidentment doncs, ho agraeixo. Crec que els nanos aquí han treballat cada dia, han intentat millorar i crec que ho han fet i bueno, evidentment aquests reconeixements de part d'entrenadors com ell amb tanta experiència doncs s'agraeixen, però és simplement bueno, una opinió. Nosaltres ens hem de preocupar de demà sortir amb molta força i a frenar els seus principals jugadors i a l'equip en conjunt perquè són un molt bon equip.
I en aquest sentit hem aprofundit encara una mica més perquè no només hi ha lluances per part de Pesic sinó pràcticament de tot el món bàsquet. I què respon o com gestiona això Jordi Fernández?
La veritat és que no m'importa massa. El que m'importa és que els meus jugadors estiguin preparats i és el que jo puc controlar i crec que avui hem vingut aquí a treballar un dia més, a aprendre del que va passar ahir i a preparar-se pel partit de demà.
Això és el que pensen tant Svetislav Pesic com Jordi Fernández, els dos entrenadors de Sèrbia i de Canadà. Però és que, a més, el Canadà, a banda del tècnic badaloní, un dels seus ajudants és un vell conegut del Palau Laurana, Boniface Endong. El Dani Aguilar ja ha pogut parlar uns minuts.
Amb el Boniface Endong, que és un plaer veure el Boni ara al cos tècnic del Canadà. En primer lloc, preguntar-te, Boni, com estàs? Que fa molt temps que no t'escoltem.
Bueno, disfrutándolo, sabes, es una competición dura, pero sabes, Jordi había propuesto un proyecto interesante, atractivo. Ahora estamos aquí está dando frutas. Ahora seguir trabajando y esperar llegar lo más lejos posible.
Hi havia molta responsabilitat i moltes expectatives amb el talent de Canadà. Ha estat un procés difícil arribar fins aquí?
Bueno, si miramos ahora atrás podemos decir que no, pero la verdad que siempre es difícil. ¿Por qué? Porque hemos tenido que luchar muy duro para ganar a España y es siempre difícil la Copa del Mundo, ¿no?, de baloncesto. Pero es verdad que teniendo a jugadores como Shea y los otros da presión, pero mejor siempre ir a la guerra con las mejores armas posibles, ¿no? Y como he dicho, está dando frutas y espero seguir más.
Deixa'm que et pregunti, una arma com Dillon Brooks per anar a la guerra és espectacular, ¿no, Boni?
Mira, ayer he dicho que a Jordi y a otros que es la mejor defensa que nunca he visto, ¿sabes? Con la disciplina, con, o sea, la inteligencia, ¿no? Porque Luca es uno de los mejores en este planeta y Dillon le ha defendido como nunca he visto, ¿sabes? Sin responder a las provocaciones. Es una pena, ¿no?, que le sacan de partido para cosas tan pequeñas, pero bueno, es lo que ha definido súper bien y es verdad que está aportando mucho a este equipo.
I demà amb Sèrbia, li hem preguntat a Pesic, diu que el Canadà de moment és el millor equip de la Copa del Món. Ara, Sèrbia té molt potencial.
No, potencial no. Tienen argumentos. No, no, es un equipo muy, muy bueno. Sabes que está jugando muy bien, se ve por los números, ¿no? Mejor en contraataque, casi mejor en ataque. Entonces, tienen buenos jugadores, ¿sabes? Milutinovic, Bogdanovic y todo lo que le rodean, ¿sabes? Han demostrado hasta hoy que son también uno de los mejores equipos. Ahora, nosotros también hemos demostrado que estamos aquí para competir. ¿Quién es mejor? No lo sé, pero seguramente que tenemos que ganarlo en la pista.
La clau de demà és aquesta defensa tan intensa. Torna a passar per aquí, Boni.
Mira, Dillon Brook, Lou Dort, Shea, que está defendiendo muy bien, Nikhil. ¿Sabes? Cuando tienes tantos buenos defensores en equipo, yo pienso que hay que usarlo. Y de verdad, primero, ellos quieren defender, ¿sabes? Cuando uno como Dillon, ¿sabes?, se encarga de, no, yo voy a defender a Doncic, todo el partido lo ha hecho a maravilla, ¿no? Hay que usarlo, es una de las armas fuertes de ese equipo y bueno, si no la usamos, va a ser nuestra desventaja.
I acabo amb l'última. Parlava el Jordi de la necessitat de millorar en col·lectiu, que hi havia moltes individualitats, però que el bàsquet FIBA és nou per molts jugadors i sembla que el col·lectiu i el grup està molt cohesionat, que hi ha molt de grup.
Mira, ¿sabes? Es verdad que siempre es difícil, ¿sabes? Hacer entender a los jugadores de NBA que no es el mismo juego, ¿sabes? Lo bueno, hemos competido contra equipos muy buenos, como Alemania, en la preparación, como España, y ellos han podido ver que, hostia, los espacios que tengo en NBA no existen. Entonces, entre esto, pero también, ¿sabes?, el insistimiento de Jordi de siempre querer jugar juntos, y han visto que cuando jugamos juntos da fruta y ahora estamos intentando seguir. Hay posibilidad de mejorar, como siempre, pero vamos a seguir siempre dando este mensaje.
Tant de bo podem parlar abans de la final. Boni, és un plaer veure't. Moltes gràcies.
Un placer igualmente.
Les paraules de Boniface Ndong, gran testimoni també per fer la prèvia d'aquest Sèrbia-Canadà. Però és que, a més, allà al pavelló, en aquesta jornada prèvia del Mundial de Bàsquet, us heu trobat un testimoni de luxe que estava visitant l'entrenament del Canadà.
Jo crec que el millor testimoni que podríem tenir aquesta nit, que és el millor jugador català de tots els temps, Pau Gasol, saludant Jordi Fernández. De fet, ens l'hem trobat saludant Boniface Ndong, aquest ajudant de Jordi Fernández, que se l'han dut, que van coincidir a Denver Nuggets i que ara el té també al cos tècnic. Estaven xerrant amb en Pau Gasol i el Pau, que és ambaixador del Mundial, juntament amb Luis Escola i Carmelo Anthony. Avui, aquest matí, hi haurà rodes de premsa de cara a aquestes semifinals i hem pogut també xerrar uns minuts, ens ha atès, com sempre amable, en Pau als micròfons de RAC1.
Doncs mira, per completar aquesta mega prèvia de les semifinals d'un Mundial de Bàsquet, Pau Gasol als micròfons de RAC1, als micròfons del Dani Aguilar a Manila.
Pau, al Canadà, amb aquesta representació catalana al capdavant, amb el Jordi Fernández, fent un bàsquet espectacular en aquest Mundial, no?
Sí, home, estan fent un gran campionat, no? Sens dubte, si no, no serien les semifinals del campionat, i molt content pel Jordi, pel treball que està fent amb l'equip, per com està contribuint des de la seva posició, perquè, bueno, el Canadà feia molts anys, no?, que no estava, jo crec, a unes semifinals del campionat del món o unes semifinals importants, així que res, feliç per ell, a veure què fan demà contra Sèrbia i res, al final és semifinals del Mundial i lluita per les medalles.
A més, amb la importància que se li ha de donar, perquè sembla que potser des de casa, hosti, no veiem que un tècnic català està on està, a més, potser un dels debutants com a tècnic català i espanyol a l'EBA, ja, Pau.
Sí, no, sens dubte, no, ella té molt de mèrit, el que, tota la carrera quan veus i veus el detall i el progrés que ha fet el Jordi, no? Des que va començar, Cleveland amb el Mike Brown, i com ha anat després a Denver, com s'ha guanyat el respecte, i ara està anant també com a segon entrenador principal a Sacramento, i ara tenint aquesta posició de primer entrenador al Canadà amb aquest programa, amb aquest talent que hagin confiat en ell, que hagin apostat per ell, i que ell estigui donant aquest tipus de retorn, no? I aquest tipus de resultat, doncs, meravellós, i molt de mèrit pel Jordi, vull felicitar-lo.
I acabo amb l'última, favorit, els Estats Units sempre estan un pas per davant, però tenint en compte tot el que ha passat en aquest Mundial?
Jo crec que al final qualsevol dels quatre equips que està a les semifinals jo crec que pot guanyar fent dos bons partits, o dos grans partits que s'han de fer per guanyar. Però sí que és veritat, doncs, que històricament, no? Veure els tornejos, els resultats, els Estats Units és l'equip sempre a batir, si vols, però com s'ha demostrat en aquest campionat i en altres, poden perdre, no? Si se'ls juga bé i ells no fan un gran partit. Però jo crec que ara mateix, òbviament, Canadà, que estem aquí a la pista amb el seu entrenament, doncs han de centrar-se en el partit contra Sèrbia, que és un rival molt dur, amb molt de cor, amb molt de talent també, i que sortiran, òbviament, també volen jugar a la final i lluitar pel campionat.
Gràcies, Pau, com sempre, pretén de RAC1.
Encantat.
Magnífic, Dani, magnífic. Totes les veus avui d'aquesta prèvia de les semifinals del Mundial de Bàsquet. Demà ens ho expliques, demà al matí, aquí a Barcelona, a Catalunya, n'estarem pendents d'aquests dos partits, i a la nit el tu diràs, ens expliques com ha anat i si tenim una final entre Jordi Fernández i el Canadà i els Estats Units, o si hi ha hagut alguna sorpresa en alguna de les semifinals.
Tant de bo que tinguem final amb gust català. Gràcies, Aleix, bona nit.
Bona nit, adeu, Dani.
GT RAC 1.
Nou minuts i la una de la matinada, després de pentinar amb un gran protagonista com Pau Gasol i també amb Boniface Ndong aquestes semifinals del Mundial de Bàsquet que tenim demà al matí i al migdia. Hem de parlar del Gran Premi de San Marino de MotoGP, al circuit de Misano, perquè aquest cap de setmana tornem a tenir competició de motos, i la gran notícia és que hi participarà Pecco Bagnaia, Quim Salvador, tot i la caiguda terrible de diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya.
Sí, sí, és la notícia d'avui a Misano. El campió líder de MotoGP ha passat l'examen mèdic i, per tant, és considerat apte per disputar el Gran Premi. Demà pujarà la seva Ducati número 1, només 6 dies després de l'impacte brutal de la caiguda Hightside que va tenir a la primera volta de la cursa de Catalunya, i, a més, que després, quan ja era a terra damunt de l'asfalt, la KTM de Brad Binder li passés per sobre de la cama dreta, miraculosament, sense cap fractura, ni a l'impacte del Hightside ni a l'atropellament de després. Ell explica que està masegat, però amb ganes de córrer. Són declaracions de Pecco Bagnaia de Son.
Estoy bien, me molesta el la rodilla derecha. La he trabajado muchísimo en estos días. Tengo la suerte de que mi entourage es increíble, y también las personas, los médicos, las personas que me han ayudado en estos días, que no han sido fácil, porque hemos trabajado muchísimo, de verdad, pero era la única manera para llegar aquí, y estoy muy contento y orgulloso de ellos.
És increïble que pugui córrer 7 dies després un tio que li va passar una moto per sobre. Bé, i de la patacada que es va fotre quan va volar. També ha estat protagonista avui a Misano Marc Márquez.
Sí, i no perquè el circuit Marco Simoncelli sigui l'escenari de la seva última victòria, que ja es remunta a l'octubre del 2021, sinó perquè bullen el rumor sobre el seu futur. Dilluns ja vam explicar aquí el tu diràs que el 93 i el seu equip de manejament exploren la possibilitat de sortir d'onda, i l'única opció, si KTM no aconsegueix que Dorna li torgui més motos, és l'equip Ducati Gresini, compartint box amb el seu germà Àlex Márquez. Una opció que, segons diverses informacions, avui hauria guanyat possibilitats. De moment, però aquesta hora a la nit no hi ha res fet. Ell continua dient davant dels micròfons que té un any més de contracte amb Honda, però sense especificar o sense voler mullar-se allò de manera contundent amb quin equip correrà l'any que ve. El sentim a De Son.
Es que el terminar de decidir es muy relativo. La gente dice terminar de decidir y si lo tengo decidido ya. Esperemos que sea un test muy productivo para el futuro, para intentar seguir con el proyecto y sobre todo pues buscar soluciones al proyecto e intentar pues construir, que es lo más importante.
Referència al test que hi haurà dilluns, però sense dir clarament l'any que ve correrem Bonda. Tinc contracte i construir el futur. Márquez, per ser, ha dit al circuit, a la roda de premsa que ha fet allà amb els periodistes, que de moment no ha plantejat a on de canviar d'aires. Més marcat, el Muni BR46 ha anunciat oficialment la renovació de Luca Marini per l'any que ve. Ningú dubtava. És el germà de l'amo, Valentino Rossi, que per cert avui li han entregat la clau de Poble de Tabulla i a més no està desentonant Marini a la pista.
Doncs felicitats per Luca Marini. No ens oblidem a tot això, Banyalles, notícia, Márquez, el seu futur també, però no ens oblidem d'Aleix Espargaró, que va arrasar el cap de setmana passat al Gran Premi de Catalunya.
El granollerí d'Aprilia diu que espera poder allargar el bon moment aquest cap de setmana a Misano.
Lo intentaremos, lo que más ilusión me haría es esta segunda parte de temporada mantener el nivel. Obviamente que no podremos ganar las dos carreras cada domingo, cada fin de semana, pero sí que luchar, estar delante las dos Aprilias sería muy bonito. El año pasado aquí no fue mal, fuimos competitivos y luego en el test dimos un paso adelante muy grande en el test de post carrera, así que esperemos poder ser competitivos desde el inicio.
Aquest cap de setmana, Aleix, també tornarem a veure a pista Dani Pedrosa, que és provador de KTM i farà la seva segona aparició en Gran Premi aquesta temporada. Jerez ho va fer molt bé, setè l'esprint i sisè a la cursa, i també correran com a pilots convidats el provador d'Honda, Stefan Bradl, i el de Ducati, Miquel Epirro.
N'estem pendents aquest cap de setmana, demà entrenaments. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar.
Sonen els Estopa amb aquesta cançó que han fet per aquesta edició de la Vuelta Ciclista a Espanya. Compte, que demà tenim teca de la bona, eh? Demà es puja l'Ovisc, les Pandels i s'acaba el Tourmalet demà, en aquesta etapa de divendres. Dissabte es puja l'Orcer, el Larraut i el Belagua, també, final en Port de Muntanya. I diumenge tenim un Pamplona Lecumberri, una etapa amb tres ports de muntanya, són dos de segona categoria, un de tercera, però és una jornada trencacames. Per tant, tres etapes que poden ser decisives per la Vuelta Ciclista a Espanya. Li hem demanat l'opinió d'aquest cap de setmana intens que tindrem a la Vuelta al Pau Mitjans.
La Vuelta ara sí entra en la seva fase decisiva, i és que després d'una contrarrellotge amb menys diferències del que es podia esperar entre els aspirants a la general, la d'aquest divendres és a priori l'etapa reina, amb permís, això sí, del Tamut Angliru. Els noms d'Ovisc, Espandels i, sobretot, Tourmalet parlen per si sols, i per primera vegada la Vuelta acabarà en aquest port, que és història del ciclisme. Com deia avui Juan Ayuso, comença una altra Vuelta, i crec que serà així perquè les diferències entre els grans favorits són mínimes, està tot molt obert i ara venen els plats forts de muntanya on la tàctica serà fonamental. D'entrada, les mirades estan posades en com actuarà l'equip Jumbo-Visma, que s'ha trobat amb un aspirant extra, Sepp Kuss, per si no n'hi havia prou amb Roglic i Vingegaard, i a priori el teòric líder hauria de ser Roglic, però el fet de que Kuss segueixi de vermell després de la crono i amb un cert marge, doncs fa que no m'atreveixi a descartar-lo perquè ja sabem com se les gasta pujant. M'espero, això sí, un Jumbo dominador, perquè no se li descontroli molt la carrera, a l'espera d'atacs d'altres equips. I és que aquí també pot moure fitxa amb tres homes, és l'UAE d'Ayuso, Almeida i el català Marc Soler, que segueix segon. Segurament són els que més temps han de retallar si volen apropar Ayuso a la victòria, i Ayuso és d'aquells que li agrada moure's i que segur que ho provarà de lluny. La gran incògnita serà el paper de Remco Evenepoel. Entre els teòrics líders és el que està millor situat, però és el que té menys equip. Si té cames, això sí, ho provarà, però crec que aquest cop afinarà més el tir perquè només té una bala.
I aquest divendres també, més enllà d'aquesta etapa reina de la Vuelta, arrenca el Mundial de Rugbi, que es disputa a França, una competició per la qual s'hi havia classificat la selecció espanyola, però va acabar sent exclosa per irregularitats en la fitxa d'un dels seus jugadors. El Francesc Gómez, que és l'home rugbi de RAC1, el Superesports, analitza els principals candidats a jugar el 28 d'octubre la gran final d'aquest Mundial de Rugbi a Saint-Denis.
Demà comença a París la desena edició de la Copa del Món de Rugbi,
i ho farà amb un partidàs entre Nova Zelanda i França. Els francesos són un dels principals candidats i hauran de ballar entre el suport de tot un país empenyent per guanyar el seu primer Mundial i la pressió de ser favorits. Algunes baixes per lesió d'última hora compliquen la missió als Blues, que compten, això sí, amb el jugador més en forma del moment, el geni Antoine Dupont. Davant tindran uns All Blacks que per primera vegada en quatre Mundials no són els principals candidats, tot i que no se'ls pot descartar ni per història, jugadors o palmarès. En el llistat de favorits cal incloure a la vigent campiona Sud-àfrica. Els Springboks són l'equip més aspre i assertiu del campionat i compten amb la plantilla més completa. No podem descartar tampoc a Irlanda, la vigent número 1 del rànquing mundial i que té una oportunitat real d'acabar amb el malefici dels quarts de final. Una mica per darrere trobem seleccions com Argentina o Escòcia, que arriben a França sense pressió i amb plantilles molt perilloses. Caldrà estar atents també a seleccions com Itàlia o Fiji, que portaran alegria a un mundial que vol oferir espectacle en tots els partits.
Doncs això, a la una en punt de la matinada hem arribat amb aquesta píndola d'opinió que ens feia el Francesc Gómez sobre el Mundial de Rugbi que arrenca aquest divendres. Per cert, es pot veure per Movistar Plus i recordo que el Mundial de Rugbi és històricament el tercer esdeveniment esportiu que acumula més audiència televisiva a tot el món, eh? Després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol, el tercer esdeveniment esportiu més vist a tot el món televisivament és el Mundial de Rugbi. Abans de marxar, un parell de coses. Per exemple, Albert Ferran, ara comença, ara a la una, quan acabi el Tu Diràs, la primera semi del US Open, en aquest cas el quadre femení.
Sí, és la semifinal que enfronta l'ídol local Coco Gauff contra la txeca Carolina Muchova i quan s'acabi jugarà la segona semifinal, també la disputarà una nord-americana, Madison Keys, jugarà contra la bielorussa Arina Sabalenka. Ja tenim horaris confirmats per les semifinals masculines de demà. A les 9 del vespre, el primer duel entre Novak Djokovic i el jove nord-americà Ben Shelton. Per tant, ens enganxarà aquesta primera semifinal en horari Tu Diràs. I ja de matinada, el partit de Carlos Alcaraz, recordem, el murcià ha de jugar contra el rus Daniil Medvedev.
Si tot va bé i ràpid, cap a la una de la matinada, demà?
Sí.
Quan acabi el Tu Diràs de demà, començaria l'Alcaraz-Medvedev. Una, quarts de dues, però sí, sí. Serà més d'hora dels partits que ha jugat habitualment. Per exemple, no? L'últim que va jugar contra Zverev.
Sempre i quan Djokovic vagi per feina. També que... Podria passar perfectament.
Djokovic o Shelton, vagi per feina. No hi confiem massa en aquest nano de 20 anys, tot i que és la revelació del US Open. Molt bé, Albert, gràcies.
Bona nit.
A descansar. Va, i les portades amb l'estudiant en pràctiques, el Carles Rossell. Hola, Carles.
Hola, Aleix, què tal? Doncs ràpidament, al Mundo Deportivo, la imatge de central és per Lamine Yamal i juga amb Lamine Ya, perquè demà podria debutar amb la selecció espanyola davant Geòrgia a les 6 de la tarda i s'espera que pugui batir rècords Lamine Yamal. També el Mundo Deportivo ressalta que el club vol allargar el contracte de Frenkie de Jong i en aquest cas l'esport també va amb Lamine Yamal, però la imatge principal és João Félix. Xavi defineix el seu pla per l'adaptació al portuguès, del portuguès João s'ho ha de guanyar, indica l'esport. L'esportiu, els quatre capitans, Ter Stegen, Sergi Roberto, Araujo i De Jong, més Pedri Iñaki Peña, titula l'esportiu els resistents, que són els únics jugadors que eren del Barça quan Laporta va tornar al març del 2021. També l'esportiu indica la imatge aquesta del bàsquet del Girona que ha vençut a la pròrroga a l'Andorra al final i accedirà
a les semis de la Lliga Catalana. Tindrem un Girona-Barça dilluns a les semis de la Lliga Catalana i un Manresa-Penya és l'altra semifinal. Evidentment serem a Lleida, seguint aquesta Lliga Catalana, la primera competició d'aquesta temporada del bàsquet amb aquestes dues semifinals, i dimarts també serem a la final que hi haurà a Lleida de la Lliga Catalana de bàsquet, i acabem a Madrid.
I les portades dels diaris madrilenys, tant l'AS com el Marca, amb fotos del grup de la selecció espanyola. L'AS indica en portaven gran sense marge d'error. I el Marca, que m'agrada precisament, diu la portada "Más líos no, por favor", eh? Es Maia necessita guanyar per no complicar-se aquesta classificació. I també porta una entrevista amb Miguel Indurain i indica que el Real Madrid dona l'okay perquè Raúl pugui fitxar pel Villarreal.
No? Molt bé. Raúl, l'entrenador.
Que estava ara al Castilla. Hosti,
Raúl González, podria ser el nou tècnic de Villarreal.
I Arbeloa seria el seu substitut al filial del Real Madrid.
Molt bé, molt bé. Quins moviments, tu, més estranys. A veure si es confirmen i demà us els expliquem. Gràcies, Carles.
Gràcies.
Adéu, a descansar. Avui hem tingut el Marc Espejo a la part tècnica. Gràcies, Marc, i també a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i amb en Miquel Agut, aquí al capdavant del Tu Diràs. Descanseu, bona nit i bon cap de setmana.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, passant 4 minuts de la una. El Tribunal Suprem decidirà d'aquí a una setmana, dijous vinent, si tomba els indults dels líders del procés. Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar RAC1, els jutges es reuniran el dia 14 per deliberar sobre els primers expedients que s'han tramitat, que són els de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. D'aquesta manera donaran resposta als recursos que van presentar el PP, Vox i Ciutadans. Ara bé, és bastant difícil que el Tribunal tombi la decisió que va adoptar el govern de Pedro Sánchez. Els precedents indiquen que només es podria fer si hi hagués un defecte de forma, no per la motivació dels indults. Tot i això, l'exdiputat dels Comuns i negociador de Sumar, Jaume Asens, no ho descarta del tot.
Seria un disbarat, però la sala que ho ha de resoldre és de majoria conservadora.